Bon dia. El Penedès en xarxa. Encetem aquest dimarts 9 d'abril de 2024. En nom de tot l'equip repartit per Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní, us saludem des de Ràdio Vilafranca, Toni Olivella i Sílvia Delgado. Com cada matí serem fins les 12, avui dimarts amb aquestes veus i propostes. D'aquí uns instants, així que acabem el sumari, saludem el Marc Paredes, el nostre home del temps, que ens explicarà quan durarà aquesta baixada de temperatures que hem experimentat aquest dimarts. I tot seguit tindrem la nostra podòloga de referència, la Mercè Casals, que avui ens parla de reforçar els nostres peus. Tot parlant de tenir uns peus ben forts, que són bàsics pel nostre dia a dia, ens plantarem a 9:45, primera de les tres cites de cada dia amb l'actualitat, en aquest cas de l'Alt i el Baix Penedès, el Flash. I després del Flash començarà el tema de la setmana, un tema de la setmana extens, que durarà una hora. Començarem amb una primera part de 9:45 a les 10, tot presentant els convidats. Avui parlem amb les associacions de defensa forestal sobre la seva tasca, la prevenció d'incendis i l'extinció, en un dels anys més complicats pels efectes de la sequera, una de les xacres d'aquests darrers anys. I tot recordant que des del passat 15 de març ja ha entrat en vigor la prohibició de fer foc en terreny forestal. Comptarem amb Xavier Xortó, coordinador de la Federació d'ADFs del Penedès Garraf, amb Enric Isern i Josep Pasqual, de l'ADF de Castellví de la Marca, i amb Magí Pallarès, fundador i president de l'ADF de Sant Jaume dels Domenys. A les 10 connectarem amb el butlletí de notícies i a les 10:06 seguim tot fent tertúlia plegats fins 10:45, quan de nou l'actualitat truca a la porta a càrrec dels serveis informatius. I una de les seccions que més ens agrada i més salivera ens fa venir és la gastro, que avui torna a 10:45 amb Xavi Roig, sommelier de Cal Fero, i el David Bernet, xef i propietari del restaurant El Vell Papiol. A partir de les 11, amb la Sílvia Catassús de l'Oficina de Català de Sant Sadurní i la Teresa Casanelles del Servei de Català de Vilafranca i de l'Alt Penedès, jugarem amb la llengua i aprendrem. Hi haurà classe, una miniclasse, avui sobre apòstrofs, i hi haurà concurs. Tots els que truqueu podeu guanyar un llibre inèdit de la Roser Capdevila. L'havia publicat fa molts anys en francès i ara, a la prèvia de Sant Jordi, surt per primera vegada en català. És un petit àlbum il·lustrat, infantil i juvenil, que es titula Ai, ai, els meus cabells. A 11:45, última cita d'aquest matí amb l'actualitat de l'Alt Penedès i el Baix Penedès. Aquests últims 5 minuts per actualitzar-nos. Tot seguit, les pantalles. Avui no podem comptar amb Carles Gala, càrrec d'una servidora, unes pantalles molt prolífiques aquesta setmana. Després, la qualitat és un altre barem, però hi han almenys 3-4 propostes que a priori semblen molt i molt interessants. Les compartirem. I volem acomiadar-nos, volem acabar aquest matí de dimarts amb un somriure, així que tancarem amb una fake news.
El temps.
Després de molts dies, avui al Marc Paredes li toca començar parlant de fred, de baixada de temperatures. Marc, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Què tal? Doncs arrenquem aquest dimarts amb un canvi de temps important que ens durà durant 24 hores a un tastet de l'hivern. I és que tindrem, atenció, fred, pluges i vent. Aquí al Penedès ho haurem de matisar una miqueta perquè sembla que estarem entre el vent i la pluja i depèn del que acabi guanyant, doncs serà el fenomen meteorològic que tindrem. Ara, el que podem dir és que sembla que el vent doncs té més números de guanyar perquè bufaran especial a la meitat sud de Catalunya. Aquesta matinada ja s'ha deixat notar, però en qualsevol cas no es descarta la possibilitat de quatre gotes de pluja bruta acompanyada de fang. I és que com que venim d'un cap de setmana i d'una jornada de dilluns ahir marcada per aquesta pols en suspensió, doncs no es descarta la possibilitat d'aquestes precipitacions brutes de fang que doncs empastifaran sobretot superfícies, els cotxes i tot plegat. Per tant, veurem què acaba passant. Sembla que les precipitacions en forma de fang doncs són les que tenen menys números ara mateix a casa nostra, sinó que el vent s'imposarà i en especial a partir de la tarda. I és que a partir d'aleshores sembla que ja el sol voldria dominar, sobretot per les comarques de Tarragona, al Penedès ja tindríem grans clarianes, però l'altre protagonista seran les temperatures. Unes temperatures que han baixat arreu de Catalunya i si fem un cop d'ull al mapa doncs actual, doncs ja tenim valors entre 7 i 14 graus per sota dels de fa tan sols 24 hores. Per tant, una forta baixada de les temperatures, que sobretot es notarà ara al migdia. Notarem doncs que no fa tanta calor i és que també venim de tan amunt, amb màximes al torn als 24, 27, fins i tot 28 graus. Durant aquest migdia notarem que haurà refrescat i força. I el que podem esperar de cara als propers dies és aquest ambient estable, torna a l'anticicló i amb la pujada acusada de nou de les temperatures que se situen doncs al voltant dels 27-28 graus com ja fa tan sols dos dies.
Avui la nostra podòloga de capçalera, la Mercè Casals, ens vol parlar de com reforcem els nostres peus. Des dels estudis de Domenys Ràdio, com sempre, amb la Laia Batlle.
Tenim ja preparada la nostra podòloga de referència, la Mercè Casals, avui per parlar-nos d'un tema que segur que a tots i a totes ens pot ajudar. Mercè, molt bon dia, què tal?
Molt bon dia a tots i totes,
com
molt bé.
Com estàs? Ben tornada de nou?
Sí, gràcies, igualment.
Ara feia unes setmanes que no et teníem per aquí.
Sí.
I avui ens vols parlar de com, entenc, reforçar la musculatura del nostre peu.
Sí, exacte. He pensat que seria un bon tema parlar de reforçar la musculatura del peu per evitar una mica lesions al moment que fem exercicis.
Mm-hmm.
Tant si en fem a casa com si en fem a nivell de gimnàs. Normalment, a nivell de gimnàs, potser tenim algú que ens guia i ens pot donar com a més informació, però llavors, per això, sobretot, m'he focalitzat amb la gent que potser fa més exercici a casa,
mm-hmm.
Val? Per llavors donar-los una mica d'idea de com evitar lesions al moment que em fan exercici i també com reforçar una mica la musculatura del peu, que també és important, perquè de vegades sempre estem fent exercicis dels braços o de cames, sí. Però els peus, com sempre, els grans oblidats, i no ens en recordem d'ells i també som superimportants.
En realitat tenim, Mercè, poca, no sé si dir-ho, força, poca força als peus, o els tenim poc reforçats?
Bueno, això va bastant depèn de la persona. Hi ha gent que té la musculatura ja forta de per si, perquè genèticament doncs, és així, o hi ha gent que la té més contracturada, que per això de vegades hi ha també patologies, com la fascitis plantar, per exemple, o gent que la té molt més elàstica, perquè té hiperlaxitud, per exemple, i aleshores és com que no li aguanta tant l'estructura perquè no té prou força. Llavors, mm-hmm. ens podríem basar en aquests tres grans grups, però realment pues, és cada persona, com sempre diem, és un món, i aleshores pues, no tots som iguals, realment no podem generalitzar. Però sí que és això, cada morfologia de persona...
Mm-hmm.
pot tindre un tipus de musculatura o un altre. Gent que li costi molt més reforçar la musculatura o gent que de seguida tinguin reforçada.
Mm-hmm.
Llavors, això, cadascú hem de ser conscients d'això i llavors anar-nos estudiant i anar-nos escoltant de com estem treballant i si realment necessitem patologia o no. I si no, sempre hi ha professionals que ens poden orientar una miqueta.
Molt bé. I llavors, Mercè, ja si fem exercici a casa, com ens comentaves abans, què és el que hem de tenir en compte amb els nostres peus?
Pues com dèiem, primer, si realment no sabem per on començar, diguem-ne, de fer exercici a casa, perquè de vegades, sobretot després de la pandèmia o durant la pandèmia, hi va haver-hi molta gent que es va llançar al fer esport, no, a casa, i potser no teníem com la millor prevenció de cara, no només dels peus, sinó de tot el cos. Va? Llavors, sempre és important que si no sabem ben bé com començar, potser assessorar-nos per un professional per evitar lesions, no només dels peus, sinó de tota la cama, de braços, perquè si de vegades fem molta musculatura, per exemple, ens podem lesionar si no fem bé els exercicis o el que ens pertoqui en aquell moment. I, o si fem cardio, pues, potser estudiar com correm per evitar aquestes lesions, perquè al final és el mateix fer exercici a casa que en sortir. Al final estem fent anar el cos igual. Aleshores, hem de ser conscients d'això, que no per fer-ho a casa podem tindre menys lesions. Val? Hem de ser
conscients. Una cosa important, aquesta.
D'acord? Mm-hmm. Aleshores, jo us he de dir, primer us comentaré tres exercicis per refortir la musculatura del peu, que ens poden ajudar, perquè al final, quan més reforçat el peu tinguem, més estabilitat tindrem en la nostra petjada i en l'hora de fer els exercicis pertinents que vulguem fer, d'acord? Aleshores, hem de tindre en compte que no és només la musculatura del dors i de la planta, sinó que dintre de cada osset hi ha musculatures intrínseques que es diuen, vale? Que això també són importants de reforçar, d'acord? Aleshores, el primer exercici, per exemple, que podríem fer és per enfortir l'arc del peu, vale? Tota la bòveda central, diguem-ne, per enfortir aquesta bòveda, que seria agafar una tovallola d'aquestes petites de mans, per exemple, mateix, no cal que sigui una de gran, simplement una d'aquestes petites, l'estirem al terra i aleshores nosaltres fiquem amb una punta al nostre peu i anem estirant, o sigui, agafant amb els nostres dits, portant cap a nosaltres la tovallola, vale? Arronsant-la, diguem-ne. Això el que fem és que hi hagi un joc de la musculatura, tant de la planta com el dors, perquè al final treballem la musculatura dorsal dels extensors dels dits i de la flexora de la zona plantar. I a més la fàscia plantar, és a dir, tota la musculatura plantar bàsica, d'acord? També l'enfortim molt. Aquesta jo la recomano també molt com a prevenció pels juanetes, pels galindons.
Apa!
Vale? Molta gent que em diu és que començo a notar que se m'està desviant. Quan més la musculatura de la planta, quan més la tinguem reforçada, més pont tindrem, per tant no se'ns enfonsarà tant l'arc del peu. Per tant, tindrem més facilitat de que no se'ns desenvolupi aquest desplaçament de l'os. Vale? Perquè al final el galindó és que se'ns deforma l'os, però a més tenim un desplaçament cap a un lateral del metatarsial, del primer metatarsian. Llavors, si tenim la musculatura que subjecta forta, vale? I no permet que hi hagi tant de desplaçament cap a aquella zona, fem que evitem que a llarga ens pugui arribar a sortir. Òbviament, si tenim un factor genètic predisposat,
No hi
podrem fer gran cosa, clar, perquè almenys si ens ha tocat, ens ha tocat molts cops, però sí que al final, fent aquests exercicis, potser evitar-lo del tot no l'evitarem, però prevenir o que fem que trigui més en sortir, sí que el podem fer que allargui la seva evolució. O que surti menys, és a dir, que sí que en surti una mica, però no del 100%. D'acord? Llavors, això, aquest tipus d'exercici ens serveix molt per potenciar l'arc de tot, o sigui, tot l'arc de tot el peu. D'acord? Un altre, per exemple, que ens en va molt bé és per encarregar-nos una mica, és a dir, ficar un peu davant i un d'altre darrere, d'acord? I aleshores, un cop estem en aquesta posició, col·locar tot el pes cap a la zona de davant. D'acord? Llavors, al moment que tinguem tot el pes a davant, aixecarem del peu que hi ha darrere el taló, vale? Per poder estirar-nos una mica més endavant, i amb el peu que hi ha davant tirarem el peu exteriorment, és a dir, com si volguéssim elevar el pont que hi ha a l'interior del peu.
D'acord.
Perquè no sé si m'he explicat prou bé, eh?
Sí, és a dir, quan tens el peu al davant, s'ha d'aixecar una mica per entendre'n. Si és el peu esquerre, s'hauria d'aixecar de la part dreta.
Ah, exacte. No? Vale. Aleshores, això el que fa és potenciar la musculatura de l'arc intern. És a dir, nosaltres tenim tot un arc de tot el mig peu, vale? Tot el mig peu és un arc, però el que ens interessa molt potenciar és la zona interna, vale? Que és on tenim més pont, vale? Perquè això el que ens permet és que no carreguem tant la zona de davant, sobretot del primer dit, i també evitem tema patologies, per exemple, com els galindons. Vale? Però ajuda molt, per exemple, gent que tingui el peu balc, és a dir, que se'n va cap a pla, el peu pla, aquest tipus d'exercici ens pot anar molt bé, perquè això generem molta més potència de la musculatura i, per tant, fem que guanyem estructura, que no se'ns estigui aixafant més, d'acord? Això sí que és veritat, que és un exercici que necessitem una mica d'equilibri, per tant, si veiem que no en tenim massa d'estabilitat, sempre tenir una cadira o alguna cosa per poder-nos recolzar, vale? Perquè si perdem l'equilibri, llavors potser serà pitjor remei que l'enfermetat, vale? Aleshores, l'altre exercici seria, per exemple, el d'obrir i tancar els dits, d'acord? Obrir i tancar els dits. El que fem amb això és potenciar sobretot la musculatura aquesta interna, vale? Els interossis i els lumbricals, que es diuen, vale? Que són la musculatura sobretot que hi ha entremig dels metatarsians. És a dir, els ossos no estan suatos, sinó que entremig tenim uns que, ens fa, si estan molt més tensats o menys, podem tindre més dits en urpa o que se'ns deformin cap a una banda o no. Mm. Llavors, fent aquests exercicis, fem que tant uns com els altres es potencin. Va, llavors, fem que tota la musculatura interna del peu, no només la que potser es veu més a nivell superficial, que es veuen els tendons, els tensors o la planta, sinó la interna, la que està més profunda, l'aconseguim potenciar d'aquesta manera. Vale? Uh-huh. Aleshores, en això seria ser conscients de fer unes quantes sessions, d'acord? És a dir, pues, fem 5 tongades de cada, no? I anem canviant, pues, comptem fins a 10 i llavors ens relaxem. Tornem a fer-ne una altra i saps què vull dir?
Sí.
I llavors, d'aquesta manera, anirem potenciar-ho mica en mica. Si això ho anem mantenint cada dia o cada cop que fem un exercici, doncs ens anirà bé, d'acord? Aleshores, també per alliberar una miqueta el tema, el moment que hem acabat de realitzar l'activitat física, el que també va molt bé és agafar uns rodillos, vale? O, per exemple, algun cop també ho hem comentat, una ampolla d'aigua gelada, per exemple, sobretot per la planta del peu, però també és important els bessons, perquè al final, també ho hem comentat algun cop, tant la fàscia plantar, que és la musculatura més important de la planta del peu, com els bessons, al final és com una cadena. Si els bessons els tenim contracturats, també ens pot donar patologia a la planta del peu. Aleshores, és important, primer de tot, estirar, tant, i també escalfar, òbviament, però estirar molt després de l'estirament i de l'activitat física. I llavors existeixen una espècie de rodillos, que inclús n'hi ha alguns que són totalment plans, però alguns que tenen com a punxetes, que això el que fa és estimular més la sensibilitat del peu i, per tant, que hi hagi una desinflamació de la musculatura més important. Per tant, també és vàlid un d'aquests de puntets. Val? I llavors, fer com una miqueta com el rodillo per la planta del peu i també pels bessons ens pot servir, d'acord? Llavors això, doncs estirats o assentats, ho podem fer perfectament al moment que ja hem acabat l'exercici i això ens ajuda a desinflamar tota aquesta musculatura.
Molt bé. Vale? La freqüència dels exercicis, això quantes vegades a la setmana ho hem de fer? Ho hem de fer un cop al dia?
A veure, tot depèn de si tenim molta patologia o no i l'activitat dinàmica la que tinguem. És a dir, si nosaltres fem 3 cops a la setmana, per exemple, activitat física, de dir, en som conscients de fer el cardio i tal, doncs si aquests 3, si ho fem tot junt, conjuntament amb els estiraments, doncs és una cosa més que podem afegir, vale? I si dius, hosti, és que se'ns carrega bastant la musculatura, doncs ho podem fer cada dia. O sigui, quan més ho fem, al final, més bo serà per nosaltres. Al final, la freqüència és segons cadascú també, la dinàmica que porti, si tenim patologia o no, i tot plegat. Que, per exemple, una... el que dèiem com a prevenció del, Juan, del Galindó, vale, doncs potser sí que ens fa falta fer-ho cada dia. Perquè si ho fem només 3 cops a la setmana, doncs és com passar un paper mullat, no? Yeah, per dir-ho manera.
Sí.
Aleshores, pues, és segons cada patologia, valorar. I doncs això és el que sempre recomano, de valorar si realment tenim dubtes, anar a un professional a que ens ho indiqui com hem de treballar. Mm-hmm. Però bueno, almenys ser conscients de que malament fer-los no ens van. I que quan més es fan, igual que quan més estiraments fem, millor és pel nostre cos, perquè al final els donem més flexibilitat, més reforç i fem que tot vagi una mica encaminat. És a dir, ser conscients de cuidar el nostre cos al final. Mm-hmm. Aleshores, consells que us puc donar per evitar lesions als peus al moment que practiquem exercici ètic a casa. Jo me focalitzo perquè és on potser no tenim tants professionals que ens estiguin com observant i ens puguin aconsellar. Mm-hmm. Aleshores, primer de tot, no practicar esport descalç. El ioga i el pilates, per exemple, oi? Aquestos els faig descalç. Sí, en això tenim raó. Per què? Perquè són moviments molt més controlats i no tenim un impacte tan gros. Però si de cop i volta ens hi fiquem a fer una musculatura amb un pes bastant important, o comencem a fer cardio o de córrer amb una cinta o així, al final hi ha un impacte. També, vale, hem d'utilitzar el calçat, però és important saber quin tipus de calçat, no un inadequat, perquè a vegades diem, ah, fem exercici a casa, però em fico a fer-ho amb les sabatilles de casa. No, hem de portar una sabata, una bamba preparada per el que anem a fer. Uh-huh. Aleshores, també, el que dèiem abans, també, calentar i estirar abans i després de l'esport. I després, doncs, que si tenim plantilles personalitzades, perquè quan anem a caminar per la muntanya, per exemple, les necessitem perquè ens dona més estabilitat, també és important que quan les tinguem entrenant a casa les portem. És a dir, no només per quan sortim, sinó que també són importants a casa. I aleshores, bueno, també hidratar els peus, encara que no fem esport, és superimportant, perquè això ens manté que hi hagi una elasticitat de la pell, que evitem que hi hagi lesions a nivell cutani, com per exemple les clivelles als talons, que això ens poden donar també patologies i ens poden evitar que hi hagi aquest, bueno, aquesta bona evolució a nivell de la nostra activitat física. Mm-hmm. D'acord? I, bueno, dit això, crec que no m'he deixat res, però, bueno, suposo que us he ajudat una miqueta a entendre aquesta filosofia.
I tant que sí, i la importància de, que té tot això que ens expliques. Mercè Casals, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta informació que crec que ens serà molt útil a tots i a totes, i si no hi ha res de nou, ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Moltes gràcies a tots i a tots vosaltres.
Merci.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Són 10:15. Bon dia, encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. El centre Ricard Fortuny ampliarà i renovarà els seus espais amb un pressupost de més de 4 milions d'euros. Aquesta tarda de dilluns s'ha presentat el projecte d'ampliació i renovació del centre Ricard Fortuny després que la Junta del Govern del Consorci Sociosanitari de Vilafranca, format per l'Ajuntament i el Consorci de Salut i Social de Catalunya, hagi donat llum verda. Amb l'ampliació, el centre disposarà de 32 noves habitacions dobles i passarà de tenir 6 habitacions individuals a 70. En total, amb un pressupost de 4,1 milions d'euros que el centre afrontarà amb recursos propis. A partir d'ara es començarà a treballar en els plecs tècnics del projecte arquitectònic, amb l'objectiu de treure la licitació pública aquest estiu i poder licitar i iniciar les obres el 2025. S'estima que les instal·lacions estaran acabades a mitjans del 2027. A més, el projecte se suma a altres millores, com és la renovació del sistema de climatització o la instal·lació d'un quart ascensor. El Consell Comarcal de l'Alt Penedès ha reclamat aquest dilluns la construcció del quart carril a l'AP7 entre el Papiol i el Vendrell, anunciat fa 2 anys. El govern ha sortit al pas després que el grup comarcal d'Esquerra Republicana hagi demanat aturar aquest projecte al tram que passa per l'Alt Penedès, i és que els republicans presenten dijous una moció en què volen que el Consell Comarcal insti la Generalitat i el govern espanyol a no fer el quart carril. Esquerra celebra que l'Estat descartés fer passar la B40 pel Penedès, però apunten que no és sostenible que l'alternativa sigui ampliar la P7. Des del Consell Comarcal, tant Junts com el PSC acusen els republicans de trencar el consens que hi havia a la comarca i els retreuen motius electoralistes. Segons el Ministeri de Transports, el quart carril entre el Papiol i el Vendrell s'està licitant pels trams. En el cas del traçat que afecta l'Alt Penedès, al febrer del 2023 l'Estat va contractar la redacció del projecte. Una 80ena de persones han participat aquest dissabte en la caminada de Moja a Montserrat. Amb sortida a 6:45 del matí des de la plaça de l'Església, els participants van haver de completar 48 quilòmetres de trajecte i superar 1.500 metres de desnivell positiu acumulat fins a arribar a Montserrat. Els primers en arribar ho feien a les 7 de la tarda, marcant l'inici d'un degoteig d'arribades que s'allargaria durant aproximadament una hora. Un dels organitzadors, Pau Llopart, es mostrava satisfet perquè les persones inscrites, d'edats compreses entre els 18 i els 70 anys, els havien traslladat una positiva valoració de l'experiència. Llopart estima que el 20% d'inscrits són de Moja i que la majoria de participants són de Vilafranca i de la resta de la comarca. Per tercera edició, la caminada era diurna. De tornada a Moja, un sopar de germanor al local nou arrodonia pels participants una jornada memorable. La Llar d'Infants Els Petits Arcs fa avui jornades de portes obertes. La Llar ofereix el primer cicle d'educació infantil destinat a nens i nenes de 0 a 3 anys amb l'objectiu primordial de contribuir a la seva educació i desenvolupament en un clima de seguretat, benestar i confiança i en col·laboració amb les famílies. Un espai que respecta l'evolució de cada infant, l'ajuda a aconseguir un desenvolupament integral dins d'un àmbit de llibertat, autonomia, afecte i respecte en un entorn adequat a la seva edat, ric per experimentar i crear. La jornada de portes obertes començarà a les 6 de la tarda i cal demanar inscripció prèvia al telèfon 977-698-095 o pel mail palcantara@eikoala.es.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts de 9:45. Des del passat 15 de març i fins al proper 15 d'octubre no es pot fer foc en terreny forestal. Aquesta prohibició entra en vigor en un dels anys més complicats pels efectes de la sequera, una de les més intenses i extenses d'aquest darrer segle. El Departament d'Acció Climàtica recorda que l'actual sequera està portant la vegetació a una situació límit de decaïment i mortalitat mai vista en extensió i distribució a molts indrets del país. Avui, el tema de la setmana, volem parlar de la prevenció d'incendis amb les agrupacions de defensa forestal. Aquestes associacions de persones voluntàries que estan al peu del canó tot l'any i que es dediquen a la prevenció i a la lluita contra els incendis forestals. Comencem a la capital del Cava, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, parlem avui de prevenció d'incendis i el primer a acompanyar-nos des de l'altra banda del fil telefònic és el coordinador de les ADF del Penedès Garraf, Xavi Chorto. Molt bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia.
Xavi, justament avui no et podem tenir aquí als estudis perquè estàs a mans a l'obra.
Sí, estem aquí a Sant Pere de Ribes fent un simulacre d'incendi forestal aquí al Montgròs, conjuntament amb bombers i altres cossos. Sí.
Estem, i ara ho deia la Silva en la introducció, Xavi, en una de les temporades més complicades, amb una previsió, si més no complicada, perquè les pluges dels darrers dies no acaben de ser tot l'abundants i tota la que necessitaríem, i encadenant ja 3 anys consecutius especialment secs.
Sí, afrontem una nova temporada d'estiu molt greu, amb unes condicions, bueno, que jo fins ara no havia vist mai, de sequera acumulada i les conseqüències del canvi climàtic que patim cada any, no? Cada estiu batem rècords de temperatures altes, cada vegada hi ha més onades de calor, l'estrès hídric acumulat dels arbres pues, fa que la vegetació estigui molt més seca, molta mortalitat d'arbres per sequera. Tot això doncs, agreuja les conseqüències d'un possible incendi i fa que sigui pues, incendis molt catastròfics, no?, si es produeixen. Per tant, ara més que mai cal fer un crit a la prudència, cal fer un crit a la implicació de la ciutadania perquè amb la seva ajuda ens avisin a detectar qualsevol columna de fum a través del telèfon 112 i cal estar alerta per fer les primeres intervencions immediates i evitar que aquests incendis es facin grans, perquè si es fan grans seran pues, pràcticament incontrolables, no?
Parla, Xavi, de prudència i d'implicació de la ciutadania. Molt important aquesta peça.
Sí, sí, el problema dels incendis forestals no és un problema ni dels bombers, ni de les ADFs, És un problema de tots, de tota la societat. Ens hem d'implicar, ens hem de conscienciar del risc, perquè moltes vegades no som conscients del risc que tenim. I això fa que pues, no, a vegades les mesures de prevenció es retracin, no es dotin de pressupostos adequats per fer les infraestructures adequades de seguretat. I fixeu-vos que dic la paraula seguretat, eh? Ja no dic temes mediambientals, que també, però és que ja és un problema de seguretat, això dels incendis forestals. I per tant, pues, entre tots hem de prendre consciència d'aquest risc que cada vegada va a més.
Amb tot aquest dibuix que ens fas, Xavi, com afronteu aquesta campanya?
Doncs, bueno, l'afrontem motivant a tot el col·lectiu del voluntariat i conscienciant-lo cada any més, no? L'any passat ja vam assumir tot el que era la vigilància que venia fent Diputació de Barcelona els estius, durant els 3 mesos d'estiu, la vam assumir les ADFs. Aquest any tornarem a repetir l'experiència, millorant algunes coses, però veiem que el voluntariat respon i que puja gent jove darrere, que agafen el relleu dels més grans i que el col·lectiu de les ADFs està molt motivat per aquest tema.
Xavi, parlem de l'estat dels boscos. En altres ocasions i en altres anys, en campanyes justament de prevenció d'incendis, hem parlat d'aquesta sovint manca de neteja, d'aquests tallafocs. A dia d'avui, com estem?
Bueno, és una assignatura pendent. No dic que no es facin coses, perquè de coses se'n fan, però anem molt retrasats. I jo sempre dic una cosa. Fins que no arribem al dia en què invertim més diners en prevenció que no pas gastem diners en extinció, fins que no arribi aquest dia no anirem bé. I ens queda molt tros de recórrer encara, I fixeu-vos que he dit dos termes diferents. He dit inversió en prevenció i despesa en extinció. L'extinció és una despesa a fons perdut. I la prevenció, els treballs de prevenció, és una inversió de futur. És una inversió sobre el territori, és una inversió que genera llocs de treball, que genera dinamització d'economia i que és una inversió de futur, perquè són obres de prevenció. I aquí està la clau. Poder invertir aquestes xifres, destinar més diners a la inversió per prevenció que no pas despesa en l'extinció.
Ara tocaves, com bé dius, la tecla clau, Xavi, que és aquesta prevenció, aquesta importància, aquest destinar recursos econòmics a prevenir i no després ja quan hi ha els incendis. Veieu que, d'alguna manera, des de les ADF, aquest crit el feu any rere any i no acaba de ser escoltat.
No, a veure, entenem que l'administració pública a diferents nivells pues, és un gran transatlàntic que costa molt de virar el rumb, però que s'ha de fer. És que, mireu, aquí a Catalunya només es gestionen el 20% dels boscos. La mitjana europea està al voltant del 60%. Ens queda molt camí a recórrer encara, però és que ho hem de fer. És que si no ho fem, nosaltres ho farà el foc. I el foc ho farà de forma catastròfica i amb moltes conseqüències. Per tant, estem tardant. Val? I això és un missatge directe a totes les administracions públiques que tenen competències sobre els incendis i sobre el món forestal.
Això, a més, Xavi, ho feu des del voluntariat, que a més és una afegida. Abans comentaves, no?, que el voluntariat respon, però segurament també us agradaria que responguessin des de més a dalt.
Sí, aquesta és una crida que també faig, que els governants estiguessin una mica a l'altura i poguessin respondre a totes aquestes necessitats, aquests clams i aquestes reivindicacions que constantment estem fent i que, malauradament, pues, són molt, molt lents en reaccionar, no?
De vegades, abans ho deies, no? Anem tard i cal posar-se mans a l'obra i començar a fer aquesta feina, sobretot de prevenció. Xavi, com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa. Et deixem que continuïs amb aquest simulacre a Sant Pere i que vagi molt i molt bé i fins la propera.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres i realment fa goig veure tot aquest simulacre que estem fent aquí, com un dia entre setmana, la quantitat de vehicles i voluntaris d'ADF que estem aquí al peu del canó, que és digne d'admirar. Moltes gràcies.
Sobretot gràcies per la feina que feu vosaltres.
A Canal 20, la Fanny Vivar té més integrants d'ADFs. Bon dia.
Hola, bon dia. Doncs avui, Sílvia, com comentaves, em trobo acompanyada de l'Enric Isern i del Josep Pasqual, que són membres de l'ADF de Castellví de la Marca. Bon dia.
Molt bon dia. Bon dia.
Com treballeu vosaltres per la prevenció d'incendis?
Bueno, cada cop arrenquem més aviat. Sobretot en aquest temps el que fem és una miqueta neteja de les bases de prevenció, punts de boques d'incendi. És a dir, en aquelles parts que realment podem actuar, perquè hi ha parts que doncs, no depèn tant de nosaltres com seria l'extinció i la prevenció dins el bosc, no? Però sí que doncs, també fem vigilància dins el bosc en aquests moments, si hi ha algun arbre caigut, és a dir, tot allò que pugui afavorir després l'actuació realment final, no? Que tal com deia el Xavi, estic totalment d'acord que també la prevenció és molt important. I bueno, el fet de ser voluntaris, pues,
tenim les nostres limitacions, però sí que doncs, cada cop amb més ganes, més davant de la situació actual de sequera que tenim, que estem patint.
Com comentaves, la sequera no? Ha obligat a avançar aquesta vigilància contra els incendis, oi? En els últims anys ho havíeu viscut?
Sí, normalment esperàvem una miqueta més endavant a començar a fer aquestes actuacions, però aquest any sí que ens hem avançat. Abans fins i tot que les administracions públiques avancessin, nosaltres ja hem començat a fer algunes tasques, perquè considerem que també és una manera de posar-te una posta a punt i a la vegada també és molt important doncs, avançar-nos a tot, no? Perquè realment un cop hi hagi un incendi les dificultats seran grans i l'únic que podem fer és això, mirar d'avançar-nos i activar una miqueta doncs, tot el voluntariat també de manera que puguem fer actuacions importants.
La importància d'anticipar-se, no? I que, tot i que ara comença aquest període més complicat, les tasques no només es realitzen ara.
No, realment cada cop és més tot l'any. Intentes el període que sigui una miqueta de pluges, doncs, que malauradament no en tenim, descansar una miqueta o desconnectar una miqueta, però sí per no cremar el voluntariat, no? Però sí, cada cop és més important estar actius tot l'any, perquè és una manera, de, com parlava abans amb l'Enric, de tindre una miqueta aquella habitualitat de fer anar tot plegat, no? Del vehicle, de coordinar-nos entre nosaltres, aquella complicitat entre els companys també, companys i companyes, que per sort cada cop anem tenint alguna voluntària també, des d'aquí engresco que s'apunti la gent a ser voluntaris i voluntàries de les ADFs, perquè és una manera més també de poder ajudar davant d'aquesta situació actual, no? I sí, és poder-se avançar una miqueta a tot plegat per poder avançar-nos, bàsicament, no?
Perquè no cal oblidar, com comentaves, que les ADFs esteu composades per voluntaris i voluntàries. En el vostre cas, com us organitzeu?
Nosaltres intentem organitzar-nos d'una manera que ningú estigui per sobre de ningú, tot i que hi ha un president, que és doncs, qui miqueta posaria la veu cantant, i també estem coordinats amb la Federació d'ADFs del Penedès Garraf. Hi ha gent que són coordinadors de la federació i doncs, funcionem també amb els protocols que portem tots els ADFs d'aquí. Però en el cas nostre intentem sempre... doncs, cadascú porta un tema, però tampoc ningú està per sobre de ningú, perquè al final som companys i voluntaris, no? I l'important és el treball que es fa al final, doncs, és a dir, fer un treball en harmonia que pugui arribar a tot arreu i, com deia, no? Doncs avançar-nos, de ser cada cop més útils i d'integrar-nos-ho dins nostre, no? També.
Perquè un municipi com en el vostre cas és el de Castellví de la Marca, que té molt de terreny, molt de territori, això imagino que en dificulta les tasques d'aquesta prevenció.
Sí, correcte. Nosaltres, a més de tenir molt de territori, també els veïns nostres tenen molt de territori. Llavors, estem tocant a la zona del Montmell, tenim molta estona, clar, a la zona de Torrella, Sant Martí, és a dir, realment hi ha moltes hectàrees, i també dins això també intentem doncs, tindre una bona coordinació amb el resto d'ADFs que hi ha al voltant nostre, no? I sí, evidentment, això dificulta molt més
fet,
el tema.
No és estrany a vegades que sortim a fer vigilància i travessem el municipi.
Sí, correcte.
Clar, perquè com que està, no?, com que limita, no?
Sí, nosaltres quan sortim de vigilància, aquest estiu, per exemple, sortíem l'Enric i jo, molts dies que hem coincidit, som els que coincidíem més, hem coincidit aquest estiu, doncs fèiem Sant Martí, fèiem una mica de Torrelles, fèiem Sant Jaume, el Montmell, vull dir que miràvem d'això, perquè com més actiu, com més zona pots... És a dir, al final, la prevenció d'estiu està amb les vigilàncies, la gran prevenció que hi pot haver. Poder-te assabentar una miqueta abans de que... És a dir, arribar... Ja no és només arribar abans, sinó potser fins i tot el fet d'estar tombant pots fer que hi hagi gent que estigui una miqueta de provocar un incendi, no?, per exemple.
Exacte, si us veuen, no?, llavors...
Sempre d'això, i a part l'informació, que també acabes informant, no?, perquè la gent que està caminant, doncs es pot dir, mira, és que avui no hauríeu d'estar caminant per aquí, perquè passa això, per la vostra seguretat, al final és per la seguretat mateix d'un mateix.
Cada cop es veu menys, però, per exemple, gent fumant al bosc, saps que a vegades no hi penses, estàs al pàrquing, per exemple, del Castellot, estàs fent la cigarreta, al principi dius, no passa res, pot passar.
Encara que...
Allà informes, la gent normalment és molt receptiva.
Sí. Sí, bueno, igual que això, els que van en moto per dins la muntanya, diuen, ah, no, però és que jo vaig per camins, això, però van una espurna, de seguida pot estar... És a dir, una miqueta, fins i tot la gent que van caminant, a vegades no t'entenen, quan estàs un pla Alfa 3 o tens tancament de zona, i diuen, ostres, clar, però és que... Bé, i és que és per la seguretat d'un mateix, perquè si passa alguna cosa, nosaltres dones per fet que està tot tancat, que no tens ningú dins el bosc.
Jo vaig en bicicleta, només he entrat per aquí i surto pel camí aquell d'allà que ja me'l conec.
Sí, correcte.
Ja, però està tancat.
Exacte.
Si passa alguna cosa...
Sí. Llavors, perds aquesta seguretat, no en dies així, sàpiga que són aquells dies extrems, com parlava Xavi i Xorto, que cada cop hi ha més èpoques de calor, doncs, clar, són els dies aquells que et tallen i dius, ostres, avui ha d'estar la cosa, que sàpiguem que nosaltres fem vigilància per fora, nosaltres aquells dies no entrem dins, fem vigilància per fora, és molt important, i és una manera de tindre una miqueta tot en ordre.
I la sequera, en el vostre cas, com us afecta? Si ara hi hagués un incendi, teniu alguna limitació?
Actualment, com que nosaltres al nostre municipi tenim tres basses d'helicòpters i les boques d'incendi de moment no ens les han limitat, tindríem, bueno, actuació ràpida i amb mitjans. No sé si les noves mesures que hagin pogut sortir de restriccions ens acabaran afectant. Evidentment, com a consciència personal i també d'equip, és que, clar, tampoc no volem utilitzar un recurs tan just com tenim, que és l'aigua, perquè sí, vull dir que llavors mirem de realment reutilitzar aquest sistema, doncs, que no ens afecti. Però sí que això ens pot aportar una miqueta. Sí. El que s'ha anat fent, que això ho fan des de la Societat de Propietaris Forestals, que és, la veritat, nosaltres hem vist el treball que estan fent allà i és molt interessant, s'està rebaixant molt el que és el combustible de sotabosc, i això és el gran treball, crec que també, que dins aquí el que parlàvem, aquest el Xavi Xorto, no? Que faltaria més... La cosa pendent que
tenim. La importància de la prevenció, no? Més que l'actuació de després, no? Preveure, sí, sí, per sí, no... Sí. Perquè després, a l'hora d'actuar, no?
Sí, sí.
Tot sigui més àgil i més fàcil.
Sí, perquè nosaltres mateixos l'única prevenció que podem fer és aquesta, doncs, de mirar que els camins estiguin correctes, això, vull dir, el tema de sotabosc...
Que hi hagi bons accessos, correcte, que els hidrants funcionin, sí, que sí, les basses estiguin accessibles...
Sí, sí.
Doncs... Bueno, moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos en aquesta primera part. No ens oblidem de vosaltres. Continueu aquí amb nosaltres. I ara, Sílvia, si et sembla, em sembla que hi ha més veus, oi?
Això mateix. Anem ara a Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo, que ens apropa el darrer convidat d'aquest tema de la setmana.
Molt bon dia, companys, companyes, convidats. I aquí tenim a un històric. I alguns us preguntareu, em sembla que aquest nom em sona... És el nostre alcalde, el Magí Pallarès, però avui no ve en qualitat d'alcalde, sinó com a president i fundador de l'ADF de Sant Jaume dels Domenys. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, jo sempre estic bé, gràcies a Déu. Tot i l'edat que tinc, estic bé, sí. Tot i que he passat per l'hospital 15 dies, però ara estic bé, sí. Bé, a veure, una mica he estat escoltant en Xavier Xortó, que és una persona magnífica, no?, i està el company de Castellví de la Marca, i, bueno, doncs sí, nosaltres som una ADF que, de fet, vam començar l'any 80, ja. És a dir, si som vius, bueno, esclar, serem vius, lògicament, aquest any complirem 44 anys d'ADF. És a dir, l'any 80, pràcticament, no es parlava d'ADFs encara, no? Jo vaig fer, acabat molt de peregrinatge al cap d'uns quants anys, acabat el 6 d'octubre de l'any 86, arrel dels incendis que hi havia a Montserrat i tot això, aquells focs que hi havia molt grans a Catalunya, que hi havia el conseller Miró. El decret del 6 d'octubre va ser quan es van, de l'any 86, va ser quan es van crear totes les ADFs que avui teniu a Catalunya i que han sortit de noves, no? És a dir, una mica va ser quan vam començar a tenir pare i mare, no? Fins aquell moment nosaltres es dèiem un grup de pronto auxilio que depeníem d'Icona, l'antiga Icona, jo havia tingut relacions amb Icona, ens havien donat material a Icona, però clar, en aquell temps érem una colla d'aficionats que anava a apagar foc i sortíem ja amb una cuba equipats, no? Bueno, llavors la història ens ha portat? Ens ha portat, doncs, que, bueno, encara existim com a ADF, no? També tenim un munt de voluntaris, evidentment, equipats, amb assegurances, amb tot, no? Però quin és el problema que tenim? I crec que abans en Xavier Xortó ho ha explicat, i el problema que tenim és la manca de gestió als boscos. És a dir, els boscos s'haurien de cuidar com a jardins, i els boscos estan abandonats. És a dir, jo a vegades poso un exemple, tots no estan abandonats, evidentment, però a vegades en majoria sí, no? És a dir, jo ara torno a estar a l'Ajuntament com a alcalde, però hi ha hagut 5 anys que no s'ha posat una màquina en cap camí forestal al municipi nostre. Jo vaig fer un teixit a una xarxa de pistes forestals, i això els companys de Castellví i d'altres municipis en poden donar fe. Tenim 3 basses d'aigua d'extinció d'incendis pels helicòpters, totes 3 connectades a la xarxa municipal d'aigües. Tenim inclús un pou a dintre d'una muntanya, que tenim hidrants dintre la muntanya, muntanya, que això en pocs llocs ho veuràs, no? Però segueixo dient el mateix, no? És a dir, l'administració pública inverteix moltes vegades en coses que l'únic pas que no siguin necessàries, però a vegades una mica absurdes. En canvi, el que és essencial pel nostre país són els boscos, doncs no s'hi inverteix, no? Ara, això sí, el dia que hi ha un gran incendi...
Això t'anava a preguntar.
Quan hi ha un gran incendi, llavors
allà,
allà apareix tothom.
I ens en recordem
apareix
de tot,
tothom.
No?
Apareixen els de l'UME, que fan una bona feina, apareixen no sé quants hidroavions, no sé quants helicòpteros, no sé quants mitjans de televisió, i està molt bé no, que apareixin, no? Però jo només els demanaria una cosa, que fessin números de què val apagar un incendi de 5 o 10.000 hectàrees. Haurien de fer números de què val. Si fessin números,
sí, sí, sí.
Que jo els tinc fets, aquests números, del que val tot aquest desplegament, com hi va haver el foc de la Segarra fa uns quants anys... I,
jo me'n recordo el que va arribar fins a Bonastre.
Bueno, un altre també.
Un altre que va arrasar.
Jo me'n recordo de tots, perquè, quan, clar, jo també he de dir que nosaltres vam fundar el Parc de Bombers Voluntaris de Sant Jaume l'any 93, Sant Lleó d'Alcalde, jo vaig ser cap de Parc de Bombers, ara sóc bomber a la... Això a l'escala de veterans, a la reserva, no? Però segueixo actiu, tot i que tinc 72 anys, encara a la de Sant Jaume,
no?
encara tinc ganes de fer coses, no? Però si fessin números del que va apagar un incendi i després, quan has acabat, quan han marxat l'últim camió de bombers, que igual han estat una setmana allà, del que val, amb els diners que val, es podria gestionar el bosc. Perquè, esclar, llavors, quan estàs en un gran incendi i ja està apagat, s'han cremat, no sé, 1.000, 2.000 o 5.000 hectàrees, no et tombis endarrere perquè no ha quedat res, no? Ha quedat tot destrossat. Acabat, el temps ja es torna a recuperar, no? Jo he viscut de jovenet tot el municipi de Sant Jaume cremat, tot, de punta a punta, amb dues tongades, no? Doncs fa molts anys, fa més de gairebé 40 o més de 40 anys, no? Clar, llavors, el problema que tenim, jo sempre deia una frase, que és els focs s'apaguen a l'hivern. Però, esclar, això també ha canviat ara. Ara ha canviat perquè la campanya forestal ara no comença el 15 de juny i acaba el 30 o el 15 d'octubre, setembre. Ara comença el 1 de gener i acaba el 31 de desembre.
No, no acaben.
El perill de risc d'incendi. No sé si estan d'acord els companys que em senten o no. Veig que
farem una cosa,
em fan senyal sí, que em passo del temps.
Que hem de detallar després a Màgic, com que farem la tertúlia amb la resta de companys, ara fem una aturada, hem d'anar als informatius, a publicitat... I després tornem, ara sí, amb tots els convidats.
Bueno, jo he sortit una mica així amb la batalladora, potser, però bueno...
Cap problema.
Sí.
Fins ara, gràcies.
Gràcies.
De seguida, les notícies de les 10.